Enguany es commemoren els 500 anys del naixement de Sant Francesc de Borja, que va ser jesuïta i tercer superior general de la Companyia de Jesús. El gruix de les celebracions tindran lloc a Gandia, lloc natal de Francesc de Borja. Però el Centre Borja de Sant Cugat també ha organitzat diversos actes commemoratius que tindran lloc entre el 10 i l'11 d'abril d'aquest any. Per saber més quins seran aquests actes, ens hem posat en contacte amb el director del Centre Borja, el pare Antoni Blanc. Senyor Blanc, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, comencem. Aviam, per aquella gent que ens escolti i no sàpiga ben bé qui era Francesc de Borja, podria fer una petita explicació de qui va ser aquest personatge?
Home, molt de gust, sí. Francesc de Borja és un gran sant, però desconegut, com passa sovint. I és una llàstima, perquè té molt a veure no només amb la història, sinó concretament en Catalunya, perquè va ser virrei de l'emperador a Catalunya, ell, durant 3 anys. Bé, el cognom Borja és ben conegut històricament i no sempre d'una manera molt edificant, no? Perquè és una nissaga on hi ha personatges històrics com la Lucrècia Borja o el César Borja, que tenen ja tota una història bastant escandalosa. Bé, ell va ser besnet d'un papa, el papa Alexandre VI, però també del rei catòlic Ferran, aquí d'Espanya, per via il·legítima. Sí.
O sigui, és d'un linatge ben senyorial.
Ben senyorial, sí. El que passa que va ser un espatec, la seva vida absolutament divergent de tot el que havia estat molts dels seus avantpassats. I per això deia Sant Ignasi, quan ja va saber que ell ja vidu, va tenir 8 fills... i va morir la seva dona relativament jove, es va quedar vidu, tot i ser el gran amic de l'emperador Carles V, doncs va voler canviar. Per què va voler canviar tan dràsticament? Perquè com era el primer cavaller de l'emperadriu Isabel, que era una dona, sembla, molt formosa, molt maca, va morir i l'emperador li va encarregar que portés el cos aquesta reina a enterrar a Granada, i en descobrir al cap de 4 dies de viatge que el seu rostre tan formós havia estat totalment desfigurat, és quan diuen, i això ho diuen tots els manuals d'història, que va capgirar el seu interior i va dir: mai més vull servir a cap senyor que se'n pugui morir. I és aquell moment en què la Companyia de Jesús començava i tenia bons representants a Espanya, i ell va dir: jo vull ser una persona que tingui una vida absolutament diferent de la que han tingut altres avantpassats meus i altres membres de la cort d'Espanya. Bé, doncs això, Sant Ignasi ho va saber en secret i va dir que el món no estava preparat per sentir aquest espadec tan gros, no? Vull dir que són coses potser una mica espectaculars, però és bo de recordar-les, perquè suposen la grandesa d'ànim d'una persona que estava absolutament lligada a la vida històrica de l'imperi espanyol d'aquest començament del segle XVI, i que, malgrat això i per la seva inspiració cristiana, doncs va voler seguir un altre camí, sense abandonar la seva fidelitat al rei, naturalment. Més coses d'ell, doncs n'hi ha moltes, però...
Sí, més no, el poc que ja ens ha explicat ja reflexa doncs una vida singular, diguem.
Molt singular, sí. I a més, que era un home molt complet, no va deixar mai, tot i ja ser religiós, i de seguir els seus fills, se'ls va col·locar ben bé abans d'entrar a l'ordre religiosa, i de seguir tota la seva vida personal de cada família que s'havia creat a partir de la seva pròpia família. I hi ha tota una correspondència molt detallada que és interessantíssima, perquè s'interessa ell per els detalls de les vides dels seus nets, etc. Bueno, el que és molt important també és que era un home del Renaixement, era un home que escrivia, era un gran músic, composava, va escriure coses, sobretot ja més endavant, de tipus religiós, fins bastant sincer en la seva expressió de les seves experiències personals, fins al punt de ser sospitós a la Inquisició, que era realment molt primmirada i que va tenir que publicar a Portugal i no pas a Espanya per fugir d'aquesta sospita. Sí. Un home, doncs, que sent ja jesuïta i quan va esdevenir general, superior general de la Companyia de Jesús, es va distingir per la seva... Ell volia ser monjo i volia viure en un... Això és una espècie de rampell de conversió primerenca amb silenci total. Però Sant Ignasi va dir, no, aquest no és el camí. Avui hem d'unir mística i cultura. I aleshores ell va seguir aquest consell i va esdevenir un contemplatiu en l'acció, com altres místiques del moment, Santa Teresa d'Àvila particularment. I es va dedicar a l'educació, a crear escoles. La primera universitat dels jesuïtes a Espanya la va fundar ell allà a Gandia, al seu ducat. No?
I a la seva ciutat natal.
I a la seva ciutat natal, sí. A veure.
Imagino que molts d'aquests aspectes que ara ens comentava centraran la conferència que obrirà els
Això
actes,
sí.
Que, deixi-m'ho dir, es pronunciarà el 10 d'abril a 6:45 de la tarda i serà a càrrec del catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de Lleida, en Joaquim Company.
Això mateix.
Imagino que aquesta conferència tractarà més a fons tots aquests detalls que ara vostè ens apunta.
Serà molt interessant perquè descobrirà molts aspectes que han quedat eclipsats, i no sabem per què, però sent com som aquí nosaltres, un centre Borja, crec que tenim el deure d'aprofitar la vinentesa d'aquest gran centenari, cinquè centenari de naixement, doncs, de fer conèixer, d'irradiar la personalitat d'aquest gran sant. Sí.
Seguidament, a aquesta conferència del 10 d'abril, hi haurà un concert del Cor de Cambra Diapason, dirigit per Teodor Roura. Conferència i música, una bona combinació.
Això mateix, sí. Una música coral, però també és una composició aquesta del Dvořák, molt important, perquè el piano té una part dominant també, junt amb les veus dels cantaires. I per això penso que és una obra cantada en llatí, però es donarà a la gent que hi assisteixi la traducció en català d'aquest Stabat Mater, que és una composició molt pietosa i antiga, però que té una presència d'actualitat molt important.
Molt bé. L'endemà, el dia 11 d'abril,
El diumenge a migdia, a 12:45, tenim una missa solemne. Cada diumenge tenim aquí al Centre Borja una missa bona de diumenge, però en aquest moment, en aquest dia, doncs el senyor bisbe de Rassa, monsenyor Josep Àngel Sáez Meneses, va acceptar de presidir-la i aleshores serà acompanyat pel pare provincial, nostre superior provincial d'aquí de Catalunya i un bon grup de companys de la comunitat jesuïta del Centre Borja.
Una bona manera de tancar aquesta celebració, no?
Sí.
Doncs bé, ja hem explicat quins són els actes que es preparen aquí al Centre Borja de Sant Cugat per commemorar el cinquè centenari del naixement de Sant Francesc de Borja. Gràcies, pare Antoni Blanc, per comentar amb nosaltres.
Molt content de poder difondre aquesta notícia i esperem que els ciutadans de Sant Cugat puguin participar-hi.
Doncs queda dit, tothom que es vulgui interessar per la figura de Sant Francesc de Borja, ja ho sap, té una cita els dies 10 i 11 d'abril al Centre Borja aquí a Sant Cugat.
Molt bé.
Senyor Blanc, una vegada més, moltes gràcies.
Gràcies a vostès.
Bon dia.